Doncs apa, que avui és un dimarts, però amb aquell gust de divendres per alguns, sobretot si pots agafar-te festa el dijous, i si no, doncs mira, demà és festa i dijous nosaltres hi tornarem. Estarem aquí a les 12:20. Avui és el Dia Mundial del Sol. Sí, sí, de la superfície de la Terra, aquella que hem de cuidar també i que ens dona de menjar, ja sigui per la part de fruites i vegetals o ja sigui també perquè genera l'alimentació que mengen d'altres animals que després ens els mengem nosaltres. Per tant, avui Dia Mundial del Sol, no el que surt al matí, el de terra, que és el que tenim més a prop i el que hem de cuidar més. Soc el Ricard Álvarez, comencem des de Lleida.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Dimarts, com et deia, què tal, com estàs? Avui és dimarts 5 de desembre del 2023, a hores d'ara ja fregant els 11 graus a la ciutat de Lleida. Avui ha fet no tan fred, o una mica més, no sabria què dir-te, perquè jo ahir al vespre no notava tan fred, però a la nit desconec si ha baixat molt o poc. Això ja saps que ens posa el dia el nostre meteoròleg. Ara parlarem amb l'Armando Álvarez. També ens quedarem amb la bona música. Ja que estem a portes d'un cap de setmana llarg, hi ha un grup de Juncosa, els Quina Birra, que estaran presentant treball a Quina Barra, perdó, he dit Quina Birra, no, Quina Barra. Estaran presentant treball aquest cap de setmana al Cafè del Teatre amb una peculiaritat, que porten no sé quants anys, més de 20 anys fent música, més de 30, diria. Jo crec que són uns 34, però no em faiguis cas, que ara li preguntarem al Ramon, que és el seu vocalista, i ens ho explicarà d'aquí uns minuts. Més de 30 anys als escenaris i encara amb les mateixes ganes com el primer dia. I també ens ajudarà a fer memòria la Mari Carmen Salvador, que ens durà directe a la una amb l'espai en el que fem memòria del que passava fa 25 anys. Vinga, va, ara marxem cap a l'Observatori Meteorològic de Lleida. Sí que és veritat, avui ens hem quedat a una mínima de 5 graus positius a la ciutat de Lleida. Armando Álvarez, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
Bé, parlem de la previsió meteorològica. De moment està fent el que vam dir que faria, ha baixat les temperatures mínimes, està fent fred també a la zona nord de la nostra província. És això el que seguirà fent, Armando?
Bueno, hi ha un canvi important en mig del pont, que és el que més canviarà, que és entre la tarda, vespre, nit de dijous i la matinada, matí de divendres, se'ns crea un sistema frontal, em sembla força actiu, que podria deixar precipitacions importants, sobretot en el Pirineu, Prepirineu, ja veurem el que arriba a ser en la meitat sud de Lleida. És la tarda, vespre, nit de dijous, dia 7, i el matinada matí del dia 8. Yeah. El canvi important d'aquesta setmana. Sí que portaria neu, una cota relativament alta. No és un canvi de temps que, com ve de l'oest, no és gaire fred. I per tant, pues, la cota de neu sí que podrà baixar una mica després del divendres, quan gira una mica el vent a nord, i després queda un temps així mig, amb núvols clarianes, més núvols cap al Pirineu, més sol cap a la mitjana sud, sense ningú canvi més important que aquest, aquest del final del dijous i començament del divendres. I com ho estem veient, quan hi ha tant moviment atmosfèric que van passant i cada dia no és igual que l'anterior, no es formen boires. Uh-huh. I les gelades que van arribar un dia no han tingut continuïtat, almenys en la meitat sud de Lleida.
De moment.
Uh-huh. Enguany, fins ara, és de l'any amb menys boires, dels darrers 84 sí. anys. Només 18, i alguna boira com una al novembre i una al juny i una al maig van ser de poca durada, matinals o de nit, que van passar
poca.
Una mica desapercebudes. Només n'hi ha un precedent, jo he estat mirant estos dies com curiositat, un mes de desembre sense boires, quan no feia encaix el temps, al desembre de 1981. I fins i tot ahir vas estar mirant, però què va passar aquest mes? I és que contínuament hi havia moviment, i l'atmosfèric, és a dir, canvis continuos, això impedeix que la boira l'aire fred s'encloti, se satura i formin les boires. És l'única manera de temps sense boires al mes de desembre. Si hi ha tant moviment, hi ha més sol, i les temperatures no baixen tant, i el desembre del 81 pues, va ser molt sol, el 6è més assolellat, vull dir que fins ara portem aquesta dinàmica. Almenys la primera quinzena es veu en dinàmica de l'oest, que manté a tota la península ibèrica en temperatures no gaire fredes, mentre Europa, sobretot del nord de França cap a Alemanya, està congelada. I la zona de Rússia també. Per als mitjans de comunicació ha sortit les nevades que ha hagut a Múnich, que és la més famosa.
Déu-n'hi-do, eh?
Tota Alemanya, els Alps, és a dir, estan protegits per un flux de vents de l'Atlàntic, que si bé no deixa gaire pluja al Mediterrani i a l'est, sí que deixa molt a l'oest, però no manté unes temperatures per damunt de les normals per aquestes dates. I així seguirem. A esperar aquest canvi de final de dijous, a veure si ens porta una mica més de pluja, sobretot a la meitat sud de Lleida, perquè n'hi ha zones del nord, tipus Vallfosca i Alta Ribagorça, que com venen de l'oest, seran un altre cop on rebran molta aigua.
Mira, pues, però ja han fet el cupo, eh, en aquestes zones.
Sí, aquestes zones ja, bueno, suposo que van pels pantans, sobretot entre Lleida i Osca.
No, afortunadament.
El riu Ebre ha tingut una pujada de cabal enorme per l'aportació dels rius que baixen del Pirineu a la província d'Osca i de Navarra.
Clar.
I amb retard ha arribat a Tortosa, un augment, ara no recordo les xifres, però un augment important de cabal. Clar. El problema és que no s'han embrissat més allà de la Vallfosca. Una mica el Pallars subirà i ja cap a l'est, res.
És curiós això, que localitzat.
Així seguirem amb aquesta tònica.
Molt bé. Armando, escolta, cuida't la veu, eh?
La veu, d'acord.
Apa, fins la setmana que ve.
I bon pont a tothom.
Igualment.
Gràcies a vosaltres.
Una abraçada, Armando. Adéu. Doncs apa, l'Armando Álvarez, que ens ha fet aquesta previsió meteorològica. Ara busquem una darrera hora informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
I amb aquestes previsions, doncs el sector turístic afronta amb optimisme aquest pont de la Puríssima gràcies a les nevades dels darrers dies i la confirmació d'obertura de les estacions d'esquí a darrera hora fan preveure una bona ocupació que podria fregar el ple en algunes comarques. A la Cerdanya els hotels ja estan, per exemple, per sobre del 90%. Els allotjaments de turisme rural també tenen bones perspectives, sobretot a la Catalunya Central, on durant els propers dies hi ha dos grans atractius, la Fira de l'Avet d'Espinelves, que ja és tot un clàssic, i el Mercat Medieval de Vic. En canvi, l'afluència de turistes serà més baixa a les comarques de Tarragona i Barcelona, que admeten que és temporada baixa i ara els turistes prefereixen destinacions de neu o internacionals per fer una escapada més llarga. És una bona alternativa aquests dies. Si al final tu pots muntar, pots marxar i encara no t'havies preparat res, moure't pel Pirineu Lleidatà, que és molt maco, té racons preciosos, de veritat. Venim ara a Lleida perquè hi ha un grup de voluntaris que han estat espigolant. Espigolar és agafar el fruit que ja el pagès no l'agafarà. És a dir, jo què sé, doncs perquè ha acabat la temporada i n'han acabat sortint de darrera hora, perquè són petits, perquè pel que sigui. Llavors, això vol dir espigolar, acabar d'agafar el darrer fruit que queda a l'arbre que ja no es farà anar. Doncs hi ha un grup de voluntaris que estan espigolant olivers dels barris de la Bordeta, Magraners i el secà de Sant Pere de Lleida. Preveuen recollir uns 200 quilos d'olives i transformar-los en uns 30 litres d'oli d'oliva que es destinaran a entitats socials. L'acció solidària la porta a terme la Fundació Espigoladors. El seu delegat a Lleida és l'Oriol Berenguer i ha explicat que és una iniciativa innovadora per nosaltres que té per objectiu recollir els aliments que produeix l'arbrat de la ciutat i reivindicar el seu aprofitament. En aquesta ocasió, l'entitat beneficiada serà el Palet, que s'encarrega de distribuir aliments a persones en situació de vulnerabilitat. I acabem amb la notícia econòmica del dia, i és que la Conselleria d'Economia i Hisenda, t'ho vaig avançar, de la Generalitat preveu reduir un punt percentual al primer tram de tributació de l'impost sobre la renda de les persones físiques al 2024, que passaria del 10,5 al 9,5%, i que aquesta modificació permetria rebaixar la cotització als treballadors de Catalunya amb una renda de 35.000 euros bruts anuals o menys, que són 2,6 milions, és a dir, el 73% del total. És la nostra notícia econòmica del dia.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Mira, la que escoltes, ja ho has pogut detectar de totes maneres, però si no, ja t'ho dic jo, això és música quilòmetre zero, això és producte de Lleida, i ja saps que si ajuntem música i amics de casa nostra, és una de les meves debilitats. I per això avui hem volgut conèixer a un grup que s'anomenen Quinabarra, que potser no els has escoltat mai, però jo tinc bones notícies, que si no els has escoltat mai, pots gaudir del seu nou directe al Cafè del Teatre aquest proper dissabte dia 9, aquest proper dissabte dia 9, a partir de 9:45 del vespre. Presenten nou disc, i et diràs, home, clar, igual és que no els he escoltat mai perquè acaben de començar. Doncs no, ja t'ho dic ara, no acaben de començar. Ramon, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
No acabeu de començar, eh?
No, ja fa uns quants dies que funcionem, no?
Sí, no sé, ara fent el càlcul igual passem de 10.000 dies i tot, eh?
I tant.
Escolta, vosaltres la primera maqueta la veu treure l'any 1990, pot ser?
Sí.
1990. Sí. Sou de Juncosa?
Juncosa de les Garrigues.
Juncosa de les Garrigues. I a l'any 90 veu començar aquesta aventura musical, de la qual no sé si al principi vosaltres volíeu que fos la vostra forma de vida o sempre va ser un a més.
Bueno, quan comences sempre tens aquella il·lusió, no? Que sigui alguna cosa de més, però bueno, tampoc no era una obsessió. O sigui, era passar molt bé, fer el que ens agrada, i s'ha demostrat que, bueno, continuen funcionant, senyal que mos deu agradar.
Ells s'anomenen Quinabarra. Escolta, Ramon, quan sou?
Som cinc. Actualment som cinc a la formació. Hi ha pues, el Miquel, bateria, el Miquel, que és el guitarra, l'Isidre, el bateria, l'Artur és el baixista, i el Camil tenim a l'harmònica, i jo mateix, Ramon.
Tu ets la veu?
Jo soc veu i guitarra, sí.
Veu i guitarra. Sou els mateixos que vau començar?
No. Però l'actual formació, pues, ja fa 20...
Bueno.
El 2000, 23 anys.
Bueno, sí, pues, re, 23 anys, eh? Escolta, heu tret disc fa poc, del qual escoltàvem ara aquest tema, el Revolucions. Escolta, com ha anat això de treure disc nou?
Doncs, bueno, quan fa uns quants dies que bellugues per aquí... Pues, la inquietud, doncs, és de dir, ostres, no ens queda tant temps ja per anar, pues, a tocar a les festes majors i així. Dic, home, alguna mica d'emprenta hem de deixar, no? Home, i dic, pues ens va fer il·lusió gravar-ho i vinga, i endavant.
No és per posar-te una fita ara massa llunyana, Ramon, però els Stones estan als escenaris, eh?
Sí, ja, però bueno, els Stones s'han dedicat exclusivament a això. Nosaltres tenim d'altres tarees.
Ramon, vosaltres feu rock, bàsicament.
Sí, fem agro-rock català, vam començar el 89 i vam continuar en aquesta línia. No vol dir que en algun concert trobis alguna versió entremig, però poca cosa, eh? Ens agrada fer lo nostre i... Tan malament no es dona. O sigui que, bueno...
expressar-te els meus sentiments.
La que escoltàvem al principi és del darrer disc. Aquesta, que porta per títol Tu ets, aquesta, qui, de quan és, Ramon, aquest tema?
Aquest tema és del 1999, de l'altre disc que vam fer aquell any, que es diu Tu ets, precisament per aquesta cançó. Sí.
Escolta, clar, ara estic caient a la... a recordar que vosaltres vau néixer el 89, el 90 presenteu la primera maqueta. Estàvem en plena revolució i efervescència del rock català també llavors,
Sí, funcionàvem molt, tocàvem molt, fèiem 22 concerts a l'estiu.
Déu-n'hi-do.
Sí, vull dir, vam estar uns quants anys que vam funcionar molt i doncs, bueno, per aquí Lleida sempre, vull dir, hem anat poc, hem travessat a Tarragona alguna vegada, però poc, i bueno, molt per aquí la terra, per aquí les Garrigues, pel Segrià, per aquí als voltants.
Escolta, amb aquests anys heu coincidit a l'escenari amb algun grup que diguis, caram, no m'ho hagués pensat mai,
Sí, sí, hem coincidit amb Els Pets, hem coincidit amb Sopa de Cabra, vam coincidir amb Tancat per Defunció, vam coincidir amb Sang Traït, bueno, pràcticament amb bars, pràcticament a tot el que es moveia de fort en aquells temps, claro.
Clar, Ramon, ha canviat molt això, És que vosaltres vau viure una època, el que dic, tan efervescent, tan potent.
Sí, molt, molt potent, i la veritat és que donava bo anar a tocar per aquests pobles perquè sempre estava ple, Era molt intens, molt bé, vam estar molt bé.
Estem parlant amb el Ramon, és el vocalista i membre del grup Quinabarra, en tret disc, la trobes al Spotify, al Revolucions, i a sobre de l'escenari doncs en podràs gaudir aquest dissabte, dissabte 9 de desembre, a 9:45, al Cafè del Teatre. Ramon, escolta, com us organitzeu per crear cançons? Com funcioneu?
Bueno, doncs, lo que porta una idea, doncs, la mida de portar lo màxim ajustada possible i els demés, doncs, hi posem el nostre granet de sorra per a veure si la podem millorar, clar. S'ha d'anar millorant i a vegades, doncs, hi ha temes que et costa acabar-les de perfilar, doncs, molt temps, hi ha temes que no. Depèn, sí.
Quantes cançons al llarg de tots aquests anys heu fet?
No ho sé.
Aproximadament. Unes quantes,
Sí, no ho sé. I si et puc dir 200, no ho sé.
I al calaix encara en deu haver algunes,
Sí, sempre. sempre queda allò de dir, ostres, i si rescatem això, a veure què sona. Sí, sempre.
Déu-n'hi-do. Escolta, què suposa per vosaltres aquest concert al Cafè del Teatre?
Doncs, a veure, suposa un retrobament amb molts amics, perquè han vist que han venut ja, me sembla que l'aforament és de, me van dir que era 300, han venut més de 200 entrades ja.
Déu-n'hi-do.
Bueno, venut, és gratuït, però bueno, vull dir, 200 persones vindran i això ja, i encara, doncs encara em penso que farem pleno, perquè la gent se va apuntant.
Clar, aquí retrobareu segurament gent que us va veure fa 30 anys.
Sí. Molta gent que... Ostres, els Quinabar els vaig a veure perquè l'última vegada que els vaig veure era el 98.
Clar.
Sí, això ens ho han dit.
Home, gent que es coneix als concerts, parelles que surten de concerts, sí, i escolta, estàvem veient els Quinabar, tu, quan ens vam conèixer,
sí.
No?
Sí.
Home, deu fer il·lusió, quan una persona us contacta i us diu, escolta, que jo, mira, vaig conèixer la meva parella amb un concert vostre, per exemple, o home, recordo fa 30 anys que us vaig veure.
Això és el més maco que hi ha. O sigui, que et recordin anècdotes de tu sent-hi present, clar, és el més maco que hi ha. I aquests anys, pues mos ho han passat fabulós.
Molt bé.
Vull dir, la veritat és que, inclús et dic, les meves filles, la generació aquesta de 18, de 20 anys, de 25, estan cantant cançons dels Quinabarra. Ostres, això és molt maco.
Hòstia, això és tremendo.
És molt maco. I vindran, vindran.
I
vindran tant. Al concert, i vindran segur.
Ja
i venen a gairebé tots.
Que bé.
Vull dir que això és molt maco.
Doncs van néixer a Juncosa de les Garrigues, d'aquí i per tot el món, perquè ara amb les plataformes digitals doncs, hi esteu a tot el món. Són els Quinabarra, porten 34 anys als escenaris, per tant, a més, quan ells van començar hi havia molta competència i vull dir, hi havia, evidentment, hi havia molta efervescència, però també hi havia molta competència i saben, quan pugen a l'escenari, què és el que s'ha de fer perquè la gent marxi del concert amb un somriure i amb dir, escolta, quan és el proper? I això passarà aquest dissabte al Cafè del Teatre a 9:45 del vespre, entrada gratuïta, quina barra sobre l'escenari i ens presentaran temes d'ara fa poc i de fa molt, però que quan els escoltes sonen igual de bé com el primer dia. Ramon, escolta, la meva enhorabona, perquè aguantar tants anys i no haver-ho deixat i seguir adaptant-se també als temps i seguir traient material és una cosa que us honore. Moltíssimes gràcies. Que us vagi molt bé aquest dissabte.
Moltes gràcies i esteu convidats. Viniu, que no passa res. Que nosaltres, com més decidim, més riurem, com sempre. I moltes gràcies, Ricard. Estem encantats.
Una gran història del nostre territori. Fem una pausa ràpida, que ja està aquí preparada la Mari Carmen Salvador.
Con el seguro de coche de Línea Directa tendrás un seguimiento de tu grúa en tiempo real y a través de la app. Así, si tienes un fallo en el motor y tu coche te deja tirado, podrás estar tranquilo en todo momento. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
¡Anda! Si te has puesto alarma, ¿qué tal?
La verdad que muy contenta. Como me paso casi todo el día fuera de casa trabajando, así me quedo mucho más tranquila. Si llego a saber antes lo que cuesta, me la hubiera puesto antes.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Lleida. I aquest dimarts toca. Ens toca la visita de la Mari Carmen Salvador i ens toca, ja saps, aquest exercici que fem un cop al mes de fer memòria i situar-nos al que passava fa 25 anys. Mari Carmen Salvador, què tal? Bon dia.
Molt bon dia a tothom.
Doncs anem a retrocedir en el temps momentàniament aquests propers minuts i ens col·loquem. A més, ens col·locarem a un mes. És un mes, anava a dir, especial.
És especial, sí.
Sí, hi ha gent que potser les festes de Nadal, per situacions, no li acaben d'agradar massa, perquè és veritat, que cada cas és un món, però jo crec que en la majoria dels casos, de les cases on hi ha canalla, és un mes molt especial. Després, quan et fas gran, suposo que les coses canvien
records,
i depèn de la persona.
Les persones grans i tot això. Clar. Però va, sempre és un mes especial.
Però és un mes molt especial. Estem parlarem ara amb la Mari Carmen del mes de desembre, però de l'any 1998. Això vol dir que també estàvem a punt de canviar d'any.
Efectivament. La nit del 31 de novembre a l'1 de desembre del 98 va fer una nevada impressionant al Pirineu de Lleida. La neu va dificultar el transport escolar al Pallars Sobirà i va dificultar l'accés per algunes carreteres que es van tindre que tallar. El Consell del Sobirà no descartava la suspensió del servei d'autocars escolars si continuaven les nevades els dies propers. D'altra banda, les estacions d'esquí, claro, estaven contents i asseguraven un bon inici de temporada. Això era a principis de desembre de l'any 1998.
No, a més, és que aquestes primeres nevades, si després segueix fent fred, ajuda a tenir la base de la neu.
Preparada pels esquiadors, els que hi van per les festes de Nadal i de Cap d'Any.
O aquest pont.
Bueno, lo típic era el pont de la Puríssima, ja des de llavors. El pont de la Puríssima ja era típic per anar a esquiar. Però, clar, depèn de la neu. L'art rupestre de Lleida va ser declarat aquell any Patrimoni de la Humanitat. La cova dels Moros, del Cogul, va ser un dels 16 jaciments prehistòrics que la UNESCO va protegir. La designació tenia caràcter conjunt de tota la península. Entre els vestigis de Ponent destacaven la roca dels Moros, del Cogul, com hem dit, que era una de les peces més ben conservades en aquells moments. Exemple de l'art del paleolític que es va desenvolupar en aquests indrets. I el dia 4 de desembre del 98... la primera tinent d'alcalde, Maria Burgués, va inaugurar l'enllumenat de Nadal als carrers de Lleida. que va dissenyar una empresa d'Alacant. Era novetat perquè eren les llums noves i era tot molt més bonic de l'aquesta empresa d'Alacant. Va ser el dia 4 de desembre que es van encendre ja les llums pels carrers de Lleida. Anem ara al procés a l'exgeneral Pinochet, canviem de tema, anem a la política i a l'estranger. Va beneficiar aquest procés les exportacions de poma de Lleida. Una guerra comercial entre Xile i els països de la Unió Europea va afavorir aquestes exportacions. I d'altra banda, Londres va donar via lliure a l'extradició de Pinochet a Espanya. L'exgeneral havia de compareixer el dia 11 de desembre davant del jutge i una batalla judicial va durar alguns mesos, aquesta batalla judicial, de l'extradició de Pinochet a Espanya. També era molt, molt notícia en aquells moments a la premsa local. Els lleidatans van poder visitar, a partir del mes de gener del 98, del 99, perdó, ja som al 99, clar, estem parlant ara del gener del 99, i la notícia sortia el desembre del 98, perquè deien que els lleidatans ja podrien visitar el turó de Gardeny per donar idees sobre l'ús d'aquest polígon, a veure què es podia fer allí. La paeria va obrir les portes de les casernes i el castell dels Templers perquè volia que fos un museu d'història militar de Lleida.
Bueno,
pues allà està.
Allí s'ha quedat la idea, el turó de Gardeny i totes les edificacions que hi ha devaluant-se i fent-se malbé, abandonades durant 25 anys, que el dia que hi vulguem fer alguna cosa ens haurem de gastar el triple de diners per ficar-les al dia.
Una gran extensió de terrenys desaprofitada.
Però, que a més, tu, Mari Carmen, ho saps, el turó de Gardeny, l'Ajuntament de Lleida el va comprar. El va haver de comprar el Ministeri de Defensa.
Sí, sí, sí.
Som de les poques ciutats que vam haver de comprar aquests terrenys i després d'aquesta inversió jo no puc entendre que no s'hagi fet res allà. A part del parc científic i tecnològic que està al final de tot, queda una extensió enorme de...
És que hi ha un terreny desaprofitat.
Sí, sí.
Ha
passat 25 anys, allà ho tenim.
I allà ho tenim. Després també un 23 de desembre del 90, de desembre del 90, del 98,
sí.
El govern...
Clar, que estem aquí al canvi d'any.
Veritablement que estic pensant ja en les dues dates perquè estem acabant un i començarem l'altre.
Això fa 25 anys, eh?
Pues el 23 de desembre del 98 el govern va indultar els condemnats del GAL. Barrio Nuevo i Vera van sortir de la presó. De moment, amb permís de cap de setmana. Mm. La mesura afectava a tots els condemnats pel segrest de Segundo Marey, a excepció dels policies Amedo i Domínguez, que ja estaven en règim obert. Des d'Euskadi es va exigir el mateix tracte pels condemnats de la taula nacional de Ribatasuna i els bisbes de Bilbao van demanar perdó a les víctimes d'ETA. Bé, això encara estava la cosa calenta en aquells moments. El 98,
anys,
ja estem al 98.
Sí, sí.
Boicot espontani als parquímetres de Nadal a Lleida. Els conductors i els comerciants de la zona blava de Capont i de Fleming van denunciar que la instal·lació de parquímetres feia baixar la venda, perquè, clar, tenien que pagar el parquímetre, no podien aparcar perquè havien fet moltes zones blaves i tot això.
Però teòricament les zones blaves les feien justament per això.
Sí, sí, però bueno, era el començament i la gent deia tinc que pagar, després a la botiga també tinc que pagar, que és quan se va començar a que les botigues... Quan compraves, te donaven un tiquet per pagar l'aparcament del cotxe als pàrquings.
Als pàrquings, sobretot pàrquings. A la zona d'Avinguda de Madrid, Blondel i Plaça
Llavors es va
Plaça
començar aquest tema perquè la gent deia, bueno, a veure què passa.
El cotxe sempre ha estat un problema, si t'hi fixes, per dins de la ciutat. Sobretot on deixar-lo. On deixar-lo?
Llarmes cada dia més. Cada dia més, ja em diràs tu, a Ronda amb el que s'està fent i a Prat de la Riba, ja em diràs tu totes les places que menjaran d'aparcament. En aquells moments anem enrere, 25 anys enrere, la paeria va instal·lar 595 places de pagament de zona blava fins al dia 10 de gener. O sigui, que totes les festes...
És veritat que havia zones on es podia aparcar gratuïtament i que per les festes es passaven a ser de zona blava.
De pagament, efectivament.
Clar, jo insisteixo i entenc la teoria que hi ha darrere d'això de les zones blaves i de la rotació dels vehicles, però insisteixo que és un lloc per aparcar que tu ja pagues. Perquè quan tu tens un vehicle pagues impostos al cap de l'any,
claro,
per poder circular i aparcar a la ciutat. És a dir, que pagues dos vegades. I el problema és que la segona, que quan està pintat de color, no ho pagues barat. Per tant, bueno, és discutible, però
pues llavors ho feien així. O sigui, per Nadal encara més car.
Ja.
Vale. Arribem al dia del sorteig de la loteria de Nadal. Clar, arribem també al 98, també hi va haver loteria, hi va haver sort, ja veràs, hi va haver molta sort aquí, amics oients. L'administració de la Bruixa d'Or de Sort va ser afortunada amb el cinquè premi i va repartir milions de pessetes arreu de Catalunya, que aquell any va ser, doncs, va pessigar, podríem dir, vuit dels grans premis. Els amos del bar del poliesportiu de Térmens havien comprat 333 dècims a la Bruixa d'Or. I els clients, pues, de lo que havien repartit en aquell local, tots els que eren clients del bar, doncs es van repartir un total de 240 milions de pessetes en premis.
Ben repartits, està bé.
I 12 milions van anar al Palau d'Anglesola. Per tant, a la comarca nostra hi va caure diners. Barcelona i les poblacions properes van ser les més beneficiades per la fortuna. Sabadell va repartir més de 6.000 milions del primer premi, del Gordo, i gran part es van repartir a les poblacions de Navars, l'Hospitalet, Esparreguera i Castelldefels, que van ser afortunats amb el segon premi. Per tant, Catalunya va ser afortunat l'any 98 amb la loteria de Nadal.
A veure aquest any.
A veure aquest any què mos tocarà.
Sí, però saps què passa? Que jo ara fent recompte de... Ara estava pensant dels números que tinc a casa i allí uh-huh. preparadets, ja... a veure si surten, si són macos o no. Resulta que molts els tinc comprats de fora de Catalunya. Per exemple, a la nostra oficina central, la Copa Madrid,
Barcelona,
per exemple, no?
Madrid.
I clar, això de a veure si toca Catalunya o no, mira, escolti, que toqui el que he comprat jo.
Exacte, clar, que surti el número, que clar, surti el número.
Ja està.
I abans parlàvem del Turó de Gardeny, i hem de tornar a parlar del Turó de Gardeny, perquè en el seu moment va calentar l'últim ple de l'any 1998 a la Paeria. Govern i Convergència i Unió es van acusar de fer propaganda electoral parlant de projectes sobre Gardeny. La Paeria va invitar a un gran esmorzar, va convidar un esmorzar popular, a les antigues instal·lacions militars de Gardeny. Una botifarrada, bueno, havia de tot, amb autobusos gratuïts per pujar-hi, i un principi dels actes per donar a conèixer el turó que ja era propietat, com dèiem abans,
clar,
de la ciutat de Lleida, perquè l'havia comprat l'Ajuntament de Lleida.
Però això és el que m'estranya, que després de fer la inversió, perquè ha costat de pagar, o s'està pagant encara, escolta, tenim mort de riure.
Ja veus. Pues mira com se va inaugurar, clar, autobusos gratuïts i tot per pujar l'esmorzar allà dalt.
Bueno. Ja, però després, 25 anys després, resulta que no hem tingut temps de pensar encara, a veure què en fem.
Què fem d'aquell terreny, no?
Clar.
Bé, la cavalcada de Reis, anem al Reis ja, del 98, va tenir els mags més joves dels últims anys, o sigui, el 99, ja.
Sí, el 99,
estem
sí,
parlant
els Reis ja venen al
gener. De gener del 99, perquè la notícia venia, claro, al desembre del 98. Tenia els mags més joves dels últims anys, Joaquim Nogués, Ignasi Peralta i Josep Maria Satorres. Si mos escolta algú o algun familiar, doncs se'n recordaran. Noms poc coneguts en aquell moment per la ciutadania, però que esperaven el moment de ser representants dels mags per portar il·lusió als més petits. Eren molt il·lusionats, eren més joves dels que habitualment doncs, feien la representació dels mags, dels mags d'Orient.
Escolta, Mari Carmen, que estem al desembre, a veure com m'acabaràs.
No, encara, a veure, però... acabarem amb cosetes de
això
Nadal.
Això anava a dir, m'has d'acabar bé.
Amb cosetes de Nadal. Primer encara hem de dir que Lleida va superar el dia 30 de desembre del 98 el rècord de precipitació diària de pluja registrada aquell any.
Veus?
Les comarques del Pla de Lleida varen ser les més beneficiades. La previsió era de tempestes i nevades per donar la benvinguda al nou any 1999, encara que aquestes pluges no van evitar que el desembre del 98 fos el més sec del segle XX a Lleida. Uh-huh. Sí, és curiós, eh? Però va ploure, a veure si plou ara també, a veure si plou aquest desembre.
Home, ha de ploure
2023.
Molt més per recuperar el temps perdut que Déu-n'hi-do.
Bueno, ara només a punts de Nadal, a punts de Nadal del 98. El Teatre Principal va acollir un cop més els Pastorets, uh-huh. els típics Pastorets, es van representar al Teatre Principal. Al peu del Romeu va exposar els diorames i pessebres en miniatura de Barrufet i d'Ametller, són grans pessebristes. Diverses localitats de Ponent organitzaven pessebres vivents. La majoria incorporaven nous quadres i milloraven l'ambientació. Una cosa que llavors se va posar molt de moda, ho se'n feien, ara sembla que la cosa no... No ha anat a més. El pessebre de Térmens apostava per la solidaritat. Què van fer? Doncs els diners que es recaptaven es destinaven exclusivament a alguna causa necessària. O sigui, per fer alguna... Uh-huh. cobrir alguna necessitat...
Que segur que n'hi havia moltes.
Que n'hi havia moltes, com ara suposo.
Sí.
La música era protagonista, indiscutible, d'aquelles dates. L'Orfeó Lleidatà va interpretar el poema de Nadal de Segarra i a Torres de Segre es va fer un concert de Nadal promogut pel Consell Comarcal. Uh-huh. I el nou any, 1999, trobaria una Lleida preparada pel segle XXI. Per la majoria dels lleidatans, l'any que s'acaba... va estar positiu, deien. El 98 va ser positiu, deien. I passarà a la història com l'any de la recuperació de Gardeny. I l'escorxador amb l'auditori refermava la capitalitat cultural. Un any. Aquí a Lleida, doncs, un nou any que es preparava per ser el millor del segle XXI.
La Mari Carmen Salvador m'ha deixat veure ara la portada del diari La Mañana del 31 de desembre de 1998 i hi ha sis nanos, són petits, jo crec que tenen 7, 8, 9, 10 anys, que, clar, han passat 25 anys, doncs ja estem parlant de persones que tenen 30 i escaig, que donaven la benvinguda
curiós,
al 99.
Si es poguessin veure, si els hi poguéssim ensenyar de dir, aquestes sou vosaltres.
Igual els coneixem.
Igual sí.
No ho sé. Escolta, saps què va passar també l'1 de gener de 1999? Que ara ho buscava perquè no sabia ben bé quan era. Doncs mira, l'1 de gener del 99, Alemanya, Àustria, Bèlgica, Espanya, Finlàndia, França, Irlanda, Itàlia, Luxemburg, Països Baixos i Portugal van adoptar l'euro com a moneda comú. Però no vam començar a tenir euros físicament a la mà fins l'1 de gener del 2002.
Exacte, això és el que volia dir.
Va tardar 3 anys. El que passa és que a partir de l'1 de gener del 99 era la moneda comú ja. I, per tant, va ser quan vam començar a veure tots els preus amb euros i pessetes, euros i pessetes. I us llanço una pregunta per acabar. Mira, acabarem l'any així, amb una pregunta. Teniu el nostre número de WhatsApp per contestar?
Bueno, deixa'm dir que hi ha Lleida, a la premsa de Lleida ja deien que trobarien una Lleida preparada pel segle XXI.
Sí, sí,
estàvem
sí.
ja preparats.
Ja estàvem preparats. Mira, envieu-me un missatge de WhatsApp, de veu o de text, al 664-526-180, 664-526-180. Quan valia La Mañana amb pessetes i euros un 31 de desembre de 1998? Jo perquè ho tinc aquí al davant.
Pues perquè tens tu la portada.
Jo perquè ho tinc aquí al davant. Però quan diríeu que costava La Mañana, qualsevol diària, amb pessetes i euros, perquè venia ja marcat amb les dues coses... A veure si les encerteu. Vinga, Mari Carmen Salvador, doncs tanquem l'any 2023 amb tu, almenys a l'espai dels dimarts de recordar, i també l'any 1998, quan tornem a parlar.
El gener ja serà el 99.
El 99 i el 24. Ja estarem,
El 24,
El 2024,
El 2024, ja haurem canviat.
Mari Carmen,
un any més.
Tens ben organitzat el Nadal?
Sí, ho tinc organitzat ja, sí.
O te l'organitzen?
No,
encara
no,
organitzes
tots.
Tu?
No, més o menys ens posem d'acord tots, sí. Tenim bona... tenim, entre tots tenim, o sigui, bé,
escolta,
no tenim problemes.
Que tingueu bones festes a casa, en família, o com pugueu, i una abraçada.
Sí, gràcies a Déu que tots seran família, només ens faltarà una nena. Una neta, que la tinc a Austràlia.
Bueno, home.
I aquesta no podrà venir.
Ho té complicat, eh?
Només me'n faltarà una. Els demés tots estarem junts.
Bueno, videoconferència.
Ah, sí, no faltarà. Ella
això
estarà també al mig de la taula, però amb un d'allò.
Una mica més lluny.
Amb un mòbil.
Bueno. Una abraçada gran, Mari Carmen.
Gràcies, i bones festes. Una abraçada per tothom. Bon Nadal, pau i bé per tothom.
Gràcies, Mari Carmen. Soc el Ricard Álvarez. Arribem a la una.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía COPE. La política española hace tiempo que se salió de los cauces de la normalidad y, por ejemplo, hace 5 años que la renovación del Consejo General del Poder Judicial está atascada. Y bueno, puedes pensar, ¿pero qué tiene que ver el órgano de gobierno de los jueces con la política? Pues tiene que verlo todo, porque son precisamente los partidos políticos los que eligen a los 12 miembros que forman el Poder Judicial. En 5 años, ni el PSOE ni el Partido Popular, los dos grandes partidos, han sido capaces de ponerse de acuerdo para su renovación y, lo que es peor, con el paso del tiempo, lejos de acercar posturas, la brecha se ha hecho mucho más profunda. Después de 5 años hemos acabado por asumir como algo normal lo que es una total anormalidad. ¿Que el Poder Judicial no se renueva? Pensarán muchos. Pues ya se renovará. La cuestión es que, dicho así, parece una cosa de togas en despachos, que queda lejos de los ciudadanos, pero todo esto nos afecta a todos, porque al estar en funciones, el actual Poder Judicial se está dejando de cubrir vacantes en tribunales importantes. Resumiendo, esto se traduce en más atasco judicial a la hora de resolver los asuntos de los ciudadanos, de cualquiera de nosotros. Si hay gente que lleva años esperando la resolución de un juicio, pues ahora a lo mejor tiene que esperar todavía más. Y así llevamos, como te digo, 5 largos años. Sin acuerdo político para renovar el Consejo General del Poder Judicial. ¿Cuál es hoy la novedad? Pues la novedad la encontramos en la propuesta que ha lanzado esta mañana en Herrera en COPE el líder del Partido Popular. Alberto Núñez Feijóo propone un 2x1. Pactar la renovación del Poder Judicial y a la vez cambiar el modelo de elección para que precisamente la elección de los jueces no dependa del reparto que hacen los partidos.
¿Y si hubiera una oferta de hacer 10-10 en lugar de 12-8 o 8-12?
Mire, pues que el problema no es repartirse los miembros del Consejo. El problema es, de una vez por todas, decirle a la sociedad que el Poder Judicial es un poder independiente y que el órgano de gobierno de ese Poder Judicial tiene que ser, en consecuencia, independiente igual que sus miembros. Por lo tanto, esto ya no es un problema de control, esto es un problema de modelo.
Es decir, que los jueces tengan la capacidad de elegir a sus representantes, que, por cierto, es una idea en la que Bruselas ha insistido más de una vez por aquello de separar el poder político del poder judicial. La pelota queda ahora, por tanto, en el tejado del PSOE, pero en el PP creen que la propuesta no le va a interesar a Pedro Sánchez porque, según Feijóo, la intención del presidente del gobierno no es la de renovar el poder judicial, sino la de controlar, dice, el poder judicial con jueces afines, como ya ocurre con la Fiscalía o el Tribunal Constitucional. Sobre todo en un momento en el que tiene que sacar adelante una ley tan polémica y controvertida como es la de amnistía y que a buen seguro acabará recurrida precisamente en uno de estos tribunales. Pues además de esto, están pasando más cosas destacadas que te cuenta ya a continuación Ángel Correa.
Y contamos, Pilar, un batacazo de España en el informe PISA, que mide el rendimiento de los alumnos de 15 años de 79 países. Los nuestros, los alumnos españoles, caen en todas las áreas, con los peores resultados de la historia, por ejemplo, en matemáticas y en ciencias, y eso, que esta última materia es la que mejor se les da, según este informe. Hay que decir también que el desplome es general en casi toda Europa. Solo mejoran los asiáticos, con Japón liderando este informe. Eso sí, España se sitúa en la media de la OCDE, cuando casi siempre está por debajo, pero porque los otros países han tenido datos todavía peores. ¿Sabes quiénes han obtenido los mejores resultados en nuestro país? ¿Qué alumnos?
¿En nuestro país?
Sí.
En Castilla y León.
Pues sí, efectivamente, en Castilla y León lidera el ranking en las materias de lengua, matemáticas y ciencias. Y están al nivel también de Suiza, Estonia y Canadá, que se disputan el cuarto lugar, dependiendo, eso sí, de la asignatura. Las caídas más importantes en esto de la educación se han dado en Cataluña y en el País Vasco. Y si estás pensando en comprarte una casa, tienes que saber que a la subida de los tipos de los últimos meses se suma también la del precio de la vivienda. El precio medio, tanto de la nueva como de la vivienda de segunda mano, ha crecido un 4,5% en el primer trimestre del año en comparación con el mismo periodo de 2022. Acumula ya 38 trimestres consecutivos al alza, según los datos que ha publicado el Instituto Nacional de Estadística. Y fíjate también lo que se ha encontrado la Guardia Civil y Vigilancia Aduanera en el aeropuerto de Madrid-Barajas, el Adolfo Suárez. 530 kilos de cocaína ocultos en cajas de aguacates. Eran tres pales con 38 cajas que viajaban desde la República Dominicana. Y en su última carta pastoral, el arzobispo de Sevilla anima a los jóvenes a afrontar la soledad, la depresión y habla de la tiranía de la imagen. Don José Ángel Saiz Meneses se refiere a las selfitis como el uso abusivo de autorretratos que en muchos casos encubre una falta de autoestima y puede convertirse en una verdadera adicción.
José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, que Ramón Chu de las campanadas, pues es algo que ya es un clásico. No nos sorprende. La sorpresa ha venido que en esas campanadas de Televisión Española va a estar Jenny Hermoso.
Una de las capitanas de las campeonas del mundo, protagonista involuntaria del caso Rubiales, ha sido una de las elegidas para el especial de las campanadas en la 1. Hoy Jenny Hermoso, con el resto de las campeonas, juega contra Suecia en Málaga, Andrea Peláez.
Sí, noticia inesperada que saltaba a media mañana, lo comunicaba la televisión pública. Jenny Hermoso estará en las campanadas de la 1 acompañando en un brindis por los éxitos de este año y la igualdad en 2024 a los presentadores Ramón García y Ana Mena. La futbolista campeona del mundo será la invitada especial de la cadena tras todo lo sucedido en el Mundial. El día 1 estará en la Puerta del Sol, pero hoy estará aquí en Málaga con la selección española buscando cerrar con una victoria la primera fase de la Liga de Naciones. Ya estamos clasificadas para semifinales desde las 7 en la Rosaleda. Jugamos ante Suecia.
Hoy se disputa la segunda ronda de la Copa del Rey. Empiezan los partidos con equipos de primera, Cheneta, Getafe y Arosa Valencia. Se juega también un Español Valladolid y un Castellón Oviedo.
Hasta las 4 de la tarde, mediodía COPE.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez i el que fem és començar el migdia de COPE Lleida. Pràcticament 7 minuts per sobre de la 1, amb 11 graus, passem dels 11 graus ja a la ciutat de Lleida. Busquem la previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia, avui amb l'Ivan Álvarez. Ivan, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui a la província de Lleida es podrien produir acumulacions significatives de neu en punts del Pirineu a partir dels 1.200-1.300 metres. A la resta, tindríem intervals de núvols sense esperar precipitacions al llarg de tota la jornada. Temperatures que aniran a menys, sobretot en punts del Pirineu, on es mantindrien aquestes glaçades que es podrien extendre a punts del nord de la depressió central. Arribarem de màxima als 13 graus a Lleida i a Balaguer, 12 a Tàrrega, 9 a la Seu d'Urgell i 4 a Viella. De cara a demà dimecres mantindríem aquests intervals de núvols sense esperar precipitacions amb temperatures que pujarien, sobretot en punts del Pirineu, tot i que es mantindrien aquestes glaçades intenses en punts de la vessant nord. Arribarem de màxima als 13 graus a Lleida, 11 a la Seu d'Urgell i 9 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Ivan. Ara i que ja tenim normalment el nostre meteoròleg, Armando Álvarez. Avui, des de l'Agència Estatal de Meteorologia, l'Ivan Álvarez. I jo sóc el Ricard Álvarez. Escolta, que tot queda a casa, això, avui. Vinga, 8 minuts per sobre de la 1. Reta, explica una darrera hora desagradable. De veritat, molt desagradable.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Bé, ja ens ho venien avisant. Pot ser que surti baix. La Generalitat, abans de saber els resultats, ja va sortir a explicar el per què donarien malament. T'estic parlant dels resultats de les proves PISA, que són aquestes que mesuren el nivell que portem a ensenyament. La Generalitat ja va sortir a dir que, home, clar, la pandèmia, per culpa de la pandèmia, sortirà malament. És a dir, ja tenien la sospita, o sigui, ja saben que ho estan fent tan malament. Ho saben, perquè és que és impossible que no ho sàpiguin, perquè els hi diuen des de tot arreu, que abans de sortir els resultats, i ells ja van començar a dir, sortiran malament, la culpa és de la pandèmia, és la pandèmia que ja ho veureu i tal. I sí, és veritat, a tota Europa han baixat, però a Catalunya ha sigut, de veritat, és desolador. Jo crec que estem perdent tota una generació. Perdrem tota una generació de persones que no rebran l'educació com Déu mana. Mira, estem a cadena COPE i podem dir-ho, com Déu mana. És que les xifres, que ja, a més, aquests exàmens doncs, ja venen condicionats per moltes altres històries, és a dir, que ja surten sempre tirant per dalt, però és que així tot, han caigut en picat, en tres àmbits d'avaluació, que a Catalunya, a Espanya, però concretament a Catalunya, hem quedat per sota de la mitjana d'Espanya, una cosa que no passava des de fa més de 20 anys. Catalunya mai havia estat per sota de la mitjana espanyola. Dic això perquè és la que és on vivim i és on ens toca. Per això mirem aquestes mitges. Segons l'informe que ja s'ha publicat, en matemàtiques Catalunya ha obtingut 469 punts, que són 21 menys respecte a les darreres proves que es van fer el 2018. És la puntuació més baixa des del 2006. Hem tirat enrere 17 anys, així de cop. Si estàs esperant que dimiteixi algun responsable d'educació, ja et dic jo que no passarà. Mira què et dic, no et puc dir ni el número que sortirà a la grossa de Nadal. O sigui, no adivino el futur, de cap manera, però això t'ho puc assegurar. No dimitirà ningú d'ensenyament de la Generalitat, ningú. Les dades són horribles. Si ens hem d'escudar que vam passar la pandèmia i que tota Europa ha baixat, és que ja som els líders de la mediocritat. I a Catalunya no ens estaven venent aquesta història. Ens estaven venent que, escolta, som el motor d'Espanya i el motor d'Europa, pràcticament. Bueno, en matemàtiques hem tirat fins a l'any 2006. En competència científica, l'alumnat català ha obtingut la pitjor dada des del 2003. Hem baixat 12 punts des del 2018. Però estem al nivell de l'any 2003, 20 anys. 20 anys enrere. I en comprensió lectora, Catalunya també ha registrat la pitjor dada des del 2006. 17 anys enrere. De veritat, estem a la cua de tot Espanya, només tenim per sota Andalusia amb 461 punts, és a dir, pràcticament empatats amb nosaltres, Melilla i Ceuta. Només per sota tenim Andalusia, Melilla i Ceuta. A nivell de tot el món, sabeu amb qui estem emparellats? Amb Vietnam. Estem al nivell de Vietnam i d'Itàlia. Aquesta és la gestió del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, que fa tants i tants anys estan reclamant docents, sindicats i pares, si voleu, que no s'està fent bé, que no anem bé. Doncs ja hem arribat als resultats, que són la hecatombe total i absoluta. Ho sento. Per mi és que és tan vital la sanitat i l'educació. La sanitat ja veiem com va. Doncs ara aquest és l'informe definitiu per dir que l'educació, per mi, està perduda. Acabem de perdre una generació. Hi ha una generació que no ha rebut l'educació que es mereixia, des de baix de tota, i que és irrecuperable. I que si no fem les coses bé, ja, no d'aquí uns anys, no, ja en perdrem una altra de generació. En fi, insisteixo, això és opinió meva, personal. Si la comparteixes o no, ens pots enviar missatge de text 664-526-180. Fem una pausa, va, ràpida, que hem de parlar de gastronomia.
COPE Lleida. Estàs informat.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
Brasería Escofet, donde su brasa de leña siempre está a punto. Desayunos completos con las mejores carnes, solomillo, chuletón, entrecot y pescados. Els caragols a la llauna, escalivadas y patatas al caliu. Y al mediodía una carta muy completa y con un servicio esmerado. Ven a descubrir una de las mejores brasas de Lleida. Estamos en la Rambla del Corregidor Escofet 32 de la Nova Pardiñes. Teléfono de reserva 640-848-590.
Nos definen como el jamón del mar. Nuestras anchoas son cantábrico en estado puro. Somos esfuerzo, artesanía y dedicación. Defendemos con uñas y dientes los puestos de trabajo en nuestra tierra. ¿Sabes quiénes somos? Somos Anchoas Codesa, maestros conserveros desde 1976.
COPE Lleida.
I és un dimarts estrany d'aquells de... Ui, estem a les portes d'un... Bueno, d'un festiu, realment, si fas pont, de molts festius, però si no fas pont, d'un festiu. Però escolta, que és el moment de parlar de gastronomia, com sempre, camí cap a dos quarts de dues, amb el nostre sommelier, el Felip Urbano. Felip, què tal? Bon dia.
De Gàrboles, què tal? Com estàs?
Molt bé. Fas pont? No fas pont?
Sí, sí, amb corda. Farem pont. Amb corda farem pont.
Jo és que com que no n'he fet mai, no n'he fet mai i...
Sí, això de pont és per la gent de diners, per nosaltres no.
Bueno, no ho sé, escolta, qui s'ho pugui combinar perfecte, les coses com siguin, si et guardes un dia de vacances i el fas anar aquí i t'ho permeten i pots fer-ho, perfecte, a la ràdio doncs no podem fer aquestes històries,
difícil.
Que hi farem.
Difícil, difícil.
En fi, però és un bon moment també per parlar de gastronomia. De fet, estem en un mes en el que la gastronomia està molt present a les cases de la gent, eh?
Sí, per això avui comencem aquest mes, que és tot així molt nadalenc i molt de festiu i molt de menjar, bombons, xocolata, un projecte que ara els coneixeràs, del Xavi del Pol, que crec que és una cosa molt, molt maca que han fet, que estan fent, vaja, i que jo crec que triomfaran seguríssim, vamos.
Bueno, a mi ja m'has guanyat amb el tema de xocolata, ja saps que sóc un apassionat, però de la bona xocolata, de la bona xocolata.
Com ja te conec, pues...
Parlem avui de Notka Xocolata amb el Xavi i amb el Pol. Xavi, Pol, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
On és? Bon dia.
Notka Xocolata, us anava a preguntar, però què m'heu de dir? Vosaltres feu bona xocolata?
Intentem.
Bueno, hauríem molt de parlar del que és la bona xocolata. Per mi, jo és que sóc un... A mi m'agrada la bona xocolata, però molt pura. Per tant, la xocolata amarga, la del 99%, però hi ha gent que escolta, que no ho tolera, això. Que per ells la xocolata ha de ser dolça. Bueno, ara entrarem a temes de xocolata. Xavi, Pol, Notka Xocolata. Escolta, com neix aquesta idea?
Mira, doncs nosaltres ens coneixem des de petits, des de que tenim 3 anys que vam del mateix col·le, però en aquell moment no estàvem pensant en xocolata, la veritat. Tot ha sorgit una mica més tard, perquè els dos hem tingut vinculació amb Bèlgica. Ell va fer el poble Erasmus a Bèlgica i jo vaig conèixer un col·lega belga que va estar molt de temps aquí amb mi i vam entendre que la xocolata tenia molts més matisos del que s'està tractant a la indústria, sobretot a Espanya. I vam voler importar aquesta xocolata d'especialitat, aquesta xocolata d'origen, una mica aquí a Barcelona i a Catalunya.
Uh-huh. Us puc preguntar l'edat?
Sí. Som els dos 26.
Correcte. 26 anys, eh?
L'any que ve 27.
És curiós això, que dius, d'anar a l'escola junts des de petits i en aquell moment suposo que cap dels dos va pensar que acabaríeu muntant una empresa junts.
No, jo no.
No, que va. A més, tots dos venim de mons molt diferents i molt llunyans a la xocolata, jo crec, que el Pol és advocat i va estar un bufet d'advocats, diversos anys treballant en dret mercantil.
Uh-huh.
I jo... Soc analista financer, de formació economista, uh-huh. I de professió havia estat analista financer i vaig estar a una empresa operant amb derivats financers i de més, és a dir, molt, molt llunyans de la xocolata.
Però us devia d'agradar la xocolata igualment, eh? Suposo.
Sí, sí, això sí. Això,
sí, sí.
Va,
sí,
sense cap dubte. I sí que hem rebut formació de xocolata, ens hem anat especialitzant, va començar això com una cosa d'intentar acostar la xocolata més d'especialitat i portar-la més cap aquí, i cada cop ens hem anat formant i no et diré que som experts, però cada cop ens sentim més còmodes.
Clar.
I això és una gran situació que ens hem trobat, que al principi ens feia una mica de por a aquest punt de no tenir l'expertise, de no ser del sector, però juntament amb gent del sector, que sí que ens hem ajudat de molta gent que porta molts anys i que ho coneix molt bé aquest producte, porta molts anys tractant-lo, però creiem que també la combinació entre això, gent del sector i nosaltres que venim de fora i potser amb altres idees i amb referències d'altres sectors, està creant un producte i una idea xula. I que realment al final ens està ajudant a diferenciar-nos i a portar noves idees que potser fins ara, per inèrcia, no s'estaven aplicant.
Els trobeu a internet com Notka notca-chocolate.com, si busqueu Notca Chocolate ja trobareu la web, Notca amb T i K, notca-chocolate.com. Ara ens parlaves de la xocolata i del coneixement, és veritat, que és que de tot s'ha d'estudiar una mica, estudiar vull dir, d'agafar experiència. Avui en dia amb internet i amb el món globalitzat tenim accés a molt producte de tot el món i, per tant, la xocolata és molt més àmplia que no pas aquelles tauletes que et veneien de xocolata amb llet o xocolata normal i ja està. No, no, va molt més enllà. Vosaltres, és a dir, la vostra, com funcioneu vosaltres a Notca Xocolata? Importeu producte i el tracteu localment o ja l'importeu fet? Com funciona?
Sí, o sigui, tot parteix una mica de la base de que la xocolata, igual que el vi, és un producte agrícola, no? Mm. I que, per tant, depèn de l'origen, depèn de la varietat, depèn del clima, depèn de la collita, doncs tindrà uns matisos o uns altres matisos, no? I fins ara, els importadors més tradicionals, que distribueixen a pastisseries, a xocolateries, de forma tradicional de tractar la xocolata, el que fan és agafen diverses varietats, les barregen totes, les sobretorren per estandarditzar sabors, reduir costos, tenir més volum, i les importen i les venen això, a distribuïdors. I nosaltres el que estem aconseguint és agafar diferents orígens de xocolata i tractar-los de forma separada. És a dir, poder potenciar els matisos, poder potenciar les particularitats de cada origen. I tornant una mica al paral·lelisme amb el món del vi, al final és no estem barrejant un Rioja amb un Pla de Bages, per exemple.
Clar.
Que, evidentment, té una denominació d'origen diferent, té uns matisos diferents, són unes varietats diferents, i estem buscant potenciar aquestes particularitats.
Estic mirant a la vostra web i em surt com a orígens a Perú, Equador, Colòmbia i Congo, que són aquests quatre punts en els que ara esteu treballant. Hi ha molta diferència d'un lloc a l'altre?
Sí, realment és un dels punts que ens va portar a fer aquest projecte. Nosaltres, amb la xocolata no teníem relació directa, sí la indirecta que ha comentat el Xavi amb Bèlgica, però sí que, com amateurs, però teníem més contacte amb el món del vi i amb el món del cafè. Aquí a Barcelona s'està desenvolupant molt, per exemple, el tema del cafè especialitat i locals que ofereixen aquest tipus de cafè. I ens va sobtar que la xocolata, sent un producte que agrada a moltíssima gent amb empreses molt, molt importants que l'ofereixen i que es pot trobar a pràcticament qualsevol supermercat i qualsevol botiga, aquesta riquesa varietal no s'estava aprofitant. I quan et poses a buscar i quan et poses a tastar, evidentment hi ha una certa barrera d'entrada, és a dir, és com el vi, no des del primer moment notes les diferències, però les diferències són molt, molt pronunciades. Nosaltres, per exemple, en els orígens que tractem, al Congo et trobes una xocolata molt, que et recorda molt més a la que habitualment provem, molt més terrosa, amb un gust molt més això a cacau, però en canvi te'n vas a Ecuador, que és una varietat única, que es diu nacional, arriba nacional, molt, molt especial, i ja comences a notar uns matisos, uns tocs florals, un toc de fruita tropical, molt, bueno, el ventall d'aromes i matisos és molt, molt ampli. I sorprèn perquè doncs, la majoria de productes que es venen actualment, el 90-95% que es troben al mercat de la xocolata, ho amaga, bueno, no és que ho amaga, directament no ho tracta, en plan, la tracten de forma homogènia, però si rasques una mica veus que això, que la xocolata té una riquesa molt, molt, molt xula i que dona valor al producte i que li dona una riquesa doncs, que nosaltres creiem que s'ha d'aprofitar i per això treballem amb aquesta base.
I que és pròpia d'altres sectors, una mica.
Clar. Exacte. I a més, vosaltres heu decidit comercialitzar-ho amb la forma de bombons, eh?
Sí. Aquí en el mercat nosaltres vam mirar una mica quines eren les possibilitats. La xocolata, la qüestió al final de fons una mica més a nivell de negoci és que s'ha tractat com una commodity, com una matèria prima, i que, per tant, s'utilitza com a base per fer altres productes i que moltes vegades la xocolata s'ha tapat al màxim, sigui amb sucre o sigui amb altres ingredients. Nosaltres volíem que la xocolata fos l'element principal, llavors vam estar mirant quins tipus de productes al mercat s'estaven venent o s'estan comercialitzant. I aquí hi ha una gran separació entre tauletes i els productes confeccionats, que es diu, que són tot el que no és tauletes. I vam optar per aquesta segona opció començant per bombons, perquè em sembla una opció on se li pot afegir capes de creativitat i de valor afegit que a nosaltres ens sembla molt interessants. És a dir, agafant una xocolata bona i potenciant els sabors i els matisos d'aquesta, no has de per què renunciar a doncs, fer receptes xules, crear experiències més enllà de la pròpia xocolata. I la combinació entre qualitat i creativitat ens la donava en concret els bombons, però tot l'àmbit de productes confeccionats.
Clar.
Que amb les tauletes sí que vèiem que, sent un producte que respecta moltíssim l'origen i que és la xocolata en l'estat més pur, et limita bastant a l'hora d'afegir coses. Uh-huh. I per això vam optar per bombons, que ens semblava un producte més molt xulo, molt centrat en el regal, que ens permetia generar una experiència al voltant del producte molt, molt interessant i que ens sentíem còmodes.
Torno a recordar la plana web, els trobeu a notca-chocolate.com. Per provar els vostres productes, per buscar-los, hores d'ara, és a través de la web l'únic canal, o us trobem ja en algun comerç especialitzat? En un futur immediat us trobarem en més llocs?
Sí, estem posicionant-nos també en botigues gourmet d'especialitat. Estem bastant extensos al territori català. Estem a Barcelona, estem a Reus, estem a Vielles, Puigcerdà, vull dir, a poc estem anant a més capitals de comarques. A Lleida ara estem parlant amb un parell de botigues, però encara no hem arribat a estar comercialitzats allà, però esperem que sí, esperem que en el futur també puguem estar a Lleida i amb més llocs de la província de Lleida.
Bueno, i si no, a través de la web, eh?
Doncs això, a través de la web, oferir aquesta experiència que l'anirem ampliant. Ara, de moment, és un petit resum on expliquem l'origen, la zona. Nosaltres, al treballar, treballem amb un proveïdor molt, per nosaltres, el millor del món a nivell de xocolata especialitat, així més organitzat, que té un tracking perfecte d'on surt la xocolata. I això ens permet explicar tota la història i que la gent vegi que això, que no vas a l'arbre i agafes la xocolata directament i te la menges, sinó que hi ha un procés molt complex, amb molt paral·lelisme amb el vi. Per exemple, s'agafa la fava de cacau, es fermenta, s'asseca i tot això va afectant el procés. I, per tant, nosaltres expliquem l'origen, la zona, que a més són orígens molt, molt singulars i molt xulos. Expliquem la varietat, que això tampoc es posa de relleu en el cas de la xocolata, però la xocolata no tot és la mateixa. Tenim el Forastero, tenim el Criollo, el Trinitario i el Nacional, que és una derivació del Forastero. I nosaltres també a les capses de bombons ho posem en relleu i ho volem explicar. I després, per últim, la inspiració, aquest punt més de creatiu i artístic que també utilitzem amb les caixes. Hi ha una obra d'art en cada una de les caixes de bombons que la idea és, de forma abstracta, representar l'origen que estem tractant i posar-lo en el centre de tot el producte. I a poc a poc anirem afegint informació. La idea és això, anar transmetent l'experiència i aquest exercici de comunicatiu de que la gent vagi coneixent aquesta riquesa de la xocolata i la pugui gaudir més.
Doncs estem al més ideal per parlar de aviam, tot, que la xocolata és bona durant tot l'any, només faltaria, però ara com a que estem al més ideal. El vostre producte és ideal, per fer un regal, com bé dèiem al principi, perquè, com bé ens deies, a més, a part del contingut, pròpiament dit, a part dels bombons, doncs té tot aquest valor afegit al packaging i a la informació que porta, i per tant crec que és un bon regal d'aquest Nadal. Si et conviden a casa amb un dinar, amb un sopar, portar un parell de propostes de Notca, crec que és un bon regal, i a més us podeu explayar explicant la procedència i tota aquesta història, per tant jo crec que és una bona oportunitat. Felip Urbano, la xocolata, per cert, la bona xocolata, la de qualitat, com tracten a Notca, és un producte que marida i ve amb molts altres productes,
Bueno, jo últimament a les cartes fico xocolata amb vi negre.
Imagina't.
Sempre. Però a mi em sorprèn, vi negre normal.
No se m'hagués ocorrit mai, ja. No és el que estava pensant ara, però o sigui, ho fas amb vi negre?
Sí, sí, sí. Sí,
caram.
Sí. Bueno, l'altre dia, quan ens vam reunir els tres, Xavi, Pol i jo, vam fer una miqueta de maridatge així, perquè volia fer algo i clar, vam treure un Pedro Ximénez, que això és perfecte, no?, per als bombons que ells fan, no?, perquè a cada caixa que fan, perdó, hi ha combinacions diferents, perquè a la casa de Perú hi ha un bombon que és de pisco, pisco sour, al de Colòmbia hi ha un altre també del país, vull dir, dona molt de joc per fer maridatges que, en principi, ja de cara a l'any que ve, farem un maridatge de vi o de tomós o de vi dolç, del que sigui, amb els bombons de notca.
O sigui que tu els has provat, Felip?
Jo tinc la sort que els he provat, sí.
Caram. Doncs ja m'ho explicaràs, eh? Ja m'ho explicaràs. Xavi i Pol, escolta, vale, ara les festes, però 2024, quin és, a futur immediat, a curt termini, quin és el vostre proper pas?
Volem fer moltes coses, i llavors hem d'anar seleccionant, però jo crec que el punt principal és el tema comunicatiu, i a poc anar explicant. Nosaltres... El nostre producte hem intentat que sigui un producte complex, és a dir, la majoria de xocolata que es consumeix actualment és xocolata que la gent menja ràpid, sí. Sense pensar, sí, i sí. Va a comprar un altre. El nostre producte no és tan així, és més pensat per tastar, per degustar, per fer maridatges, com comentàveu ara, i per tant això li dona una complexitat que té un punt de dificultat a l'hora d'explicar. Llavors hem d'anar fent molta feina de comunicativa, i que és el que estem intentant, guanyar capilaritat, tenir més botigues, que la gent ens pugui provar i després a través de cates, d'activitats, esdeveniments, poder anar transmetent aquest missatge i que la gent tingui més coneixement i pugui gaudir del producte. Mm-hmm. I a partir d'aquí, seguir donant aquest punt de creativitat que per nosaltres és essencial, a veure què fem amb les caixes, farem coses noves, segurament algun origen tractarem, algun nou producte que dins de la part de productes confeccionats creiem que dona molt de joc i que ara mateix no s'està en el mercat oferint aquestes possibilitats. Anirem fent coses i jo crec que serà xulo.
Bueno, té molt bona pinta, la veritat. No deixeu de seguir-los i buscar aquestes novetats a notca-chocolates.com o busqueu Notca i els trobareu. De moment tenen aquests quatre productes amb aquests quatre orígens i insisteixo, a través de la seva plana web podeu fer la comanda. És un detall interessant per a aquestes dates que ens arriben de festes, de dinars, de sopars. Què portem? Doncs escolta, porteu aquest producte, que això és únic i per tant jo crec que
dona joc, dona joc.
Sí, sí, sí.
A més, ja dintre, nosaltres en cada a les quatre caixes hi ha diferents receptes, és a dir, no tots els bombons són iguals. Anem per famílies, hi ha certa relació. Si s'agafen dos orígens, dona joc perquè són diferents i es poden trobar aquests matisos. Bé, és una experiència que jo crec que val la pena i és bastant diferent al que es troba ara mateix al mercat, per tant,
molt bé.
Pot ser divertit per les festes.
Doncs Xavi López i Pol Llansana, escolta, ha estat un plaer conèixer-vos. És ambiciós el vostre projecte, és molt maco, la veritat és que és molt maco. A més, ja s'ha pogut buscar aquest valor afegit a un producte que pot ser molt comú, però que segurament està molt maltractat a les cases. I que ja ens han dit que, a més, és molt saludable. Per tant, aquesta és la gràcia. Que us vagi molt bé i espero saber de vosaltres ben aviat.
Moltes gràcies.
Que vagi molt bé.
I Felip Urbano, quan tornis a fer una cata d'aquest tipus, escolta, avisa'm.
Home, no mateixos que t'avisaré. Vale. Aquest estàs convidat. Bueno, estàs convidat sempre, però...
Sí,
bueno,
ja ho sé, però em costa. Estàs convidat sempre. Clar, costa, però bueno. Té molt bona pinta, aquest projecte. Té molt bona pinta, m'ha agradat moltíssim.
Sí, ja t'ho he dit.
Bueno, Felip, doncs escolta, com que no fem bon re, gaudeix del dia festiu, demà, l'alt passat demà tornem-hi a treballar i després tornes a tenir festa i vinga.
I així, molt bé.
Fins la setmana que ve.
Cuida't.
Gràcies, Felip. Va, que fem una pausa ràpida i estem amb la tertúlia dels polítics.
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Por eso, en Herrera en Cope, queremos que nos cuentes tu historia.
Juan, buenos días.
Hola, buenos días. Cuando yo tenía 11 años, pues lo mismo me hicieron el orientador del colegio, pues los test que se hacían en su momento, lo que me dijeron que yo no serviría para estudiar, que no llegaría a nada y que es mejor que, bueno, pues que me dedicase a otra cosa. Bueno, pues yo con 50 años soy arquitecto, soy ingeniero y tengo dos máster.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, estamos más cerca de ti.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en Cope.
¡Buf! Empieza el frío. Y por si fuera poco, ¡crack! ¡Luna rota! ¡No! ¿Pero sabes qué?
al mal tiempo crystalbox.es. Hice clic y en un plis, listo. ¡Pim, pam! ¿Crystal crack?
¡Crystalbox!
Arreglamos las lunas de tu coche en un plis.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos... Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Cope Lleida. Vinga, que ja anem directes cap a les 2 de la tarda. Comencem 5 minuts tard la tertúlia, perquè ja sabeu que a la 1 hem tingut els resultats de l'informe PISA del 2022 i han estat tan dolents, tant. Ja ens havien avisat, ja ens havien deixat caure que serien dolents, però personalment crec que són tan dolents i són alarmants, pel meu punt de vista, que hi hem dedicat uns minuts a repassar-los i per això portem aquest retard. Anem directes ja cap a la tertúlia dels polítics. Estem a vigília de festa i de ponts, però els 6 grups que tenen representació a l'Ajuntament de Lleida estan aquí presents, amb el qual, escolta, estic content i els felicito, perquè no ha marxat ningú. Xavi Blanco, del PSC, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Què tal a tots i a totes?
Ana Florista, del Partit Popular, què tal? Bon dia.
Bon dia a tothom.
Xavi Estrada, d'Esquerra Republicana, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
David Melé, de Junts, bon dia.
Molt bon dia a tots i totes.
Glòria Rico, de Vox, bon dia.
Molt bon dia a tots.
I Laura Vergés, del Comú de Lleida, bon dia.
Hola, bon dia.
Ho reitero, gràcies per estar aquí, perquè pensa que algun altre convidat, no de la tertúlia, la setmana passada em va dir, escolta, el dimarts feu programació. Dic, home, el dimarts és dia normal. Mira, el dijous podríem parlar-ho, però dimarts no.
Sí, no, fer aqueducte tota la setmana no... Pot ser.
Tenim ganes de fer-lo? Sí. Segurament tenim moltes ganes, però no és això. Escolta, no sé si heu tingut oportunitat, perquè això és molt recent, de veure aquests informes PISA. Són els resultats del 2022, han tardat un any a donar-nos els resultats, però Catalunya ha pegat una baixada a nivell nacional i a nivell global tan bèstia, des del meu punt de vista, que és per alarmar-nos i posar-hi remei demà. No ja en parlarem l'any que ve, sinó demà mateix. En competència matemàtica, Catalunya ens hem quedat amb 469 punts. El 2018, que va ser les darreres de les quals tenim resultats, teníem 490 punts, per tant, s'ha baixat a nivell de fa 17 anys. Som els quarts per la cua de tota Espanya. Estem per sota de la mitjana espanyola. I estem a nivell internacional de Vietnam, Itàlia i Noruega. Que sí que és veritat que Europa s'ha baixat en general, però vaja, vull dir que allò, si aspiràvem a ser el motor, com ho érem d'Espanya o del sud d'Europa, no ens podem conformar amb que, com que ha baixat tothom, doncs mira, nosaltres hem baixat una mica més, però no passa res. Està controlat, és el que li passa a tothom. Crec que no hauria d'anar per aquí. Amb competència científica, Catalunya ha registrat valors del 2003, de fa 20 anys. O sigui, la baixada ha sigut encara més bèstia aquí. I som de la cua d'Espanya. I amb comprensió lectora, el mateix. Ens hem quedat al nivell del 2006. La Generalitat de Catalunya, abans de conèixer els resultats, ja va sortir a dir que serien dolents i que, clar, hi ha la pandèmia pel mig i que la pandèmia té la culpa de tot. Jo no sé si la pandèmia és la causant o es podia haver fet les coses d'altra manera. El sector de professorat fa molts anys que venen queixant-se i dient que no s'estan fent bé les coses i són els que estan dia a dia a les aules. Els sindicats fa tants o més anys que s'estan queixant. El conseller d'Educació, l'anterior, ara no recordo el nom, al final es va fer famós pels problemes que va tenir amb els sindicats i professors i aquestes normes o aquestes decisions que va prendre de manera unilateral. I la consellera actual, doncs, no és que li vagi massa millor, en veu dels sindicats. Ja ho sé que és una tertúlia de política local, però crec que ens toca claríssimament. I em sap greu parlar d'això que avui a més hi ha el Xavi Blanco aquí asseguts amb nosaltres, perquè amb ell vam tenir una entrevista fa 4 dies i vam parlar de grans activitats que es fan al sector de l'educació des de l'Ajuntament de Lleida, però que no té a veure amb el que és, diguéssim, ja el contingut de les assignatures a les escoles. Per tant, vull dir, res a veure amb això. No sé com ho veieu. Jo ho veig molt malament, però no sé si és que jo... L'educació és un tema que em prenc molt seriosament i potser és que ho veig molt malament. No sé si ho veieu tan malament o no. Xavi Blanco, per exemple.
Ricard, doncs totalment d'acord amb tu. Està clar que com a Generalitat, com a govern municipal, és una assignatura que tenim suspesa i que hem de ficar-nos a treballar totalment. Jo crec que hem de trobar l'encaix. Sí que és cert que venim d'uns moments complicats i des de luego que estem invertint molts recursos en educació i hi ha molta voluntat en això, però no són suficients. Jo crec que els recursos són majors que en l'època de les quals estem parlant d'aquests resultats, però no són suficients, ni tampoc el nivell d'actuació potser estem tenint el correcte. Necessitem eines per ajudar els joves a empoderar-los, necessitem eines per trobar la motivació de joves, perquè aquí està clar que necessitem l'ajuda de tots, des de professorat, des d'institucions, des de família. Necessitem ficar l'educació a primer nivell de ciutat i jo crec que aquí és una assignatura que tenim pendent. Sí que us puc dir que des del govern municipal invertim molts recursos en educació i que la nostra voluntat és continuar augmentant la dotació amb les competències que evidentment són de la Generalitat i nosaltres al final tenim menys marge d'actuació, però sí que hi ha una voluntat. Com tu vas dir, ens vam reunir aquí parlant una mica d'iniciatives, sí. I jo crec que doncs, hem de donar una volta a totes les iniciatives que fem perquè siguin prou atractives per a tot l'alumnat que realment està demanant ajuda i hem de poder tindre la musculatura suficient per poder-la oferir.
Amb les activitats amb les que vam parlar del Xavi són complementàries a les que teòricament s'entren l'aula perquè l'Ajuntament no té competència directa al que és contingut d'assignatures. David Mele, si voleu, girem cap a aquest costat.
Sí, intentaré ser breu, però una mica... I si recordem, si escoltàvem l'anunci que ens precedia abans de la tertúlia, val? Al final i el Xavi també t'ha donat és la motivació. Jo crec que aquests resultats, com dius tu, no podem esperar demà, d'acord? Però més que els resultats és quins són els motius que ens porten a obtenir aquests resultats, l'autocrítica i l'anàlisi d'això. Però una de les coses que crec que en aquests canvis que els professionals estan reclamant, que són els que n'entenen, moltes vegades parlem aquí a l'Ajuntament de les mesures, que moltes vegades els tècnics municipals són els que tenen l'experiència, que tenen el contacte dia a dia i que cal escoltar-los i que crec que tots i cadascun de nosaltres així ho fem a l'hora de prendre decisions. En aquest aspecte és el mateix. Vull dir, al final, el romanticisme diu hem de ficar a l'alumne o al centre per realment conèixer la seva potencialitat. I avui en dia, jo sempre explico una anècdota que és a la meva època, era allò de dir, feien unes proves i si servies per estudiar o no servies per estudiar, que és una mica l'anunci que ens precedia, no? I avui en dia, i una cosa que hem après i que jo he tingut el privilegi i el Javi ho compartirà amb això, de treballar amb la gent de l'Institut Municipal d'Ocupació, a la meva època tu estudiaves i una vegada acabaves te llançaves al mercat laboral i així. I avui en dia això ja no és així. La formació és una formació contínua, per això és tan important, tant independentment de l'edat que tinguis, les mesures que hem de fer des de les administracions, ja sigui amb les competències que tinguem poques, moltes o moltíssimes, des de l'Ajuntament o des de la Generalitat o des d'on sigui, i fer pressió per això. Però sobretot ficar la persona al centre i buscar la seva potencialitat. I jo crec que avui en dia és el que diem, cal escoltar els professionals del sector, que és el que reclamen de la problemàtica que hi ha, i no descartar, i per exemple l'expressió, perquè quan descartar qualsevol aptitud de qualsevol de les persones, perquè al final és el que et dic, durant molts anys i avui en dia i l'Ajuntament està fent moltes polítiques i el Javi està continuant aquestes polítiques quasi fins a l'edat adulta, molt adulta la gent té ganes d'aprendre i el que cal és motivar-los i moltes vegades sempre diem si la persona que ha de motivar no està motivada és impossible que motivi.
Laura.
Sí, doncs molt preocupant, no?, aquesta davallada en el nivell educatiu del nostre sistema bàsic, no?, educatiu, perquè és veritat que els ajuntaments poden fer coses, però fonamentalment l'educació depèn de la Generalitat.
Aquestes dades, perdó, que no ho he dit, corresponen a quart d'ESO.
Sí, per això que estem parlant de...
Això abans seria un segon de BUP. per entendre'ns. O sigui, després...
Gràcies per la...
No,
de veritat, jo t'ho agraeixo.
Però és el final de l'educació obligatòria, i a partir d'aquí el que vol seguir se'n va a batxillerat o no.
Que tenim un problema gros amb l'educació obligatòria, competència de la Generalitat, i el mes passat aprovàvem al ple una moció on precisament reclamàvem a la Generalitat que es complís el compromís que està sobre el paper, però que no s'acaba de complir mai, de dedicar un mínim del 6% del PIB a educació. Estem per sota del 3%. Segurament això té que veure amb falta de qualitat, perquè vol dir menys recursos, menys capacitat de posar al centre els alumnes, ràtios, no tindre el professorat prou especialitzat, segurament que, pues, que li toque a un fer classes de lo que no és el seu camp, qüestions, molts problemes que hi ha al sistema educatiu. La pandèmia segur que ha contribuït a aquesta baixada, però la pandèmia l'ha patit tothom, no l'ha patit només Catalunya. Llavors, sí que ens hauríem de preguntar per què a Catalunya l'han patit més o ha afectat més. Jo crec que també alguna de les raons pot estar també amb els elevats nivells de desigualtat que tenim, i els elevats nivells de vulnerabilitat i pobresa, que això també hi ha hagut molts informes de com la pandèmia va afectar sobretot des del punt de vista educatiu a les persones amb menys recursos, perquè la digitalització, el seguiment de l'escola, tot el trasbals que hi va haver, doncs va afectar especialment a persones amb menys recursos. Això podria ser també un dels factors. Insisteixo sobretot la manca de pressupost i també el desgavell legislatiu o de plans educatius, no?, que anem canviant i que no s'acaben d'assentar, i que també hi ha moltes crítiques, per exemple, que s'ha posat molt esforç en comprar pantalles i no s'ha posat tant esforç en altres coses que segurament millorarien més la qualitat.
Són resultats d'aquestes proves es van fer el 2022, dos anys després de la pandèmia. Són alumnes que la pandèmia els va enganxar a segon d'ESO, per entendre'ns, i quan feien quart van fer aquesta valoració, ho dic per ubicar-nos, estem a final de 2023. Xavi Estrada.
Doncs bé, sí, de fet volia comentar això que comentaves ara tu mateix, de que són alumnes de fa dos anys, estan en ple Covid, amb la qual cosa no sé si són resultats esbiaixats o no, independentment de que puguin ser esbiaixats. El que ja sí que és un gran daltabaix, sobretot pel que respecte a Catalunya, en matemàtica, sorprèn el tema de lectura, perquè, clar, si parléssim d'alumnes de primària o que estan en procés de lectoescriptura, doncs podríem entendre que hi ha algun factor que influeix directament. Però són alumnes de quart d'ESO, amb la qual cosa són coses que han tingut que d'alguna manera haver treballat anteriorment en els anys anteriors a primària abans d'arribar a secundària. Apuntaven diversos conceptes, tant la Laura, també el Melé, no? El tema de les pantalles, és obvi, doncs que l'educació no només és a les escoles, sinó també és a les famílies i el recolzament que puguin tindre en cada una de les famílies, tot i que també som molt conscients, doncs, que hi ha col·lectius que són molt més vulnerables i que aquest suport, doncs, probablement no el tinguin. I probablement també parlem de temes de metodològics, no? La metodologia que s'estiguin utilitzant, doncs, als centres per treure'n més profit o no. Sigui sense buscar cap tipus de justificació ni excusa, està clar que hi ha camí per recórrer i que probablement, doncs, tots plegats ens hem de posar, perquè cal canviar moltes coses en aquest sentit. Pensant, com ho va dir el Meli, i amb això acabo, de que si abans acabàvem una diplomatura o una llicenciatura i trobàvem feina, doncs ara pràcticament ni amb màsters ni de doctorats, doncs acaben treballant d'allò que han estudiat.
Glòria.
Bé, sents una mica vergonyit, no?, de sentir que som, anem a la cua i, bueno, feia anys que no passava, torna a passar. Evidentment s'ha de mirar les causes, però també s'han de destinar els recursos necessaris. Vull dir, jo, la nostra opinió des de Vox, l'opinió és que hi ha molt recurso que es desvia a d'altres coses i no a impartir matèries. L'escola ha d'estar per impartir matèries, no ideologia. I això ho venim repetint constantment, i destinar els recursos necessaris, evidentment. Ara em diuen, no, acabes la carrera i trobes feina. No sé, jo sóc periodista com vostè, i jo tenia que fer pràctiques cada estiu quan tots estaven a la platja fent les pràctiques a l'estiu per després poder tenir el treball. Ojo, eh? Vull dir, depèn, no era així, vull dir, ja tinc una edat. Vull dir, també la cultura de l'esforç, o sigui, la cultura de l'esforç, els nens tenen que saber que s'han d'esforçar en les matèries, o sigui, que no són regalades, evidentment, i mirar que estiguin fent les coses ben fetes. S'ha de fer l'autocrítica, com diu el senyor Melé, i s'han de trobar les solucions, perquè això és el futur dels nostres fills i de el futur de Catalunya, evidentment.
Anna.
A veure, és verdaderament alarmant perquè posa de relleu la mediocritat que tenen els estudiants d'aquesta edat i que en definitiva serà la societat del dia de demà. Jo crec que se'ls ha de fer entendre de que verdaderament la igualtat ve donada per la facilitat que tens el dia de demà per poder desenvolupar per tu mateix i que verdaderament no tothom pot ser influencer ni guanyar la vida en la llei del mínim esforç. Con lo qual, aquí lo que s'ha de fer, a part de dotar de bons mitjans a tots els instituts i a les escoles, també s'ha de fer entendre a l'adolescent que verdaderament això li obre la porta del dia de demà. Que no vol dir que tindre un títol penjat a la paperet i que l'haguis tret t'obri les portes per tindre feina, perquè una persona no pot tindre un títol, però verdaderament tindre una cultura de molt ampli abast. Però jo voldria significar que el més important a l'estudiant és la intel·ligència emocional, és allò que l'ajudarà el dia de demà a defendre's a part dels seus coneixements tècnics que pugui adquirir. I torno a dir, és verdaderament alarmant que imperi la mediocritat, però clar, se requereix un esforç de totes les parts, tant per als poders públics per dotar d'eines suficients i ajudar al professorat a poder impartir les seues matèries, però també que l'alumnat sigui conscient que és el que li obre les portes per guanyar la vida el dia de demà.
Entrem a torns de rèpliques més breus.
Sí, no,
vosaltres mateixos us gestioneu i si no...
La meva serà molt breu i crec que...
Perdó, només una cosa, perquè ara escoltant l'Anna pensava, parlo de la meva edat, jo quan era estudiant només hi havia dos sortides d'aquestes utòpiques de treballar poc, o el que pensàvem que era treballar poc i guanyar molts diners, futbolista o actor o actriu, i futbolista masculí, perquè femení llavors no. Clar, avui en dia n'hi ha unes altres, que són les d'em poso una webcam, un ordinador a casa, i escolta, ningú els hi diu que hi ha milions de youtubers i que es guanyen bé la vida, només n'hi ha un centenar, o potser n'hi arriba això, no? Però són molt més factibles, això de posar-te una webcam i fer directes des de casa. Perquè el tema de ser futbolista i actor ho veies molt lluny.
O àrbitre.
Bueno, àrbitre.
No sé.
Àrbitre,
no.
Jo crec.
No, tampoc. Perdó, crec que sigui era per ficar una falca del que jo pensava quan era petit.
Jo crec que no, realment no crec que sigui el problema. Aquí al final s'han dit moltes coses, que hem parlat de motivació, hem parlat d'intel·ligència emocional. Jo crec que els joves ara estan vivint un moment amb una era tecnològica on tot va molt de pressa, on tu vols algo i pots entrar en una web i demà tindreu a casa, on costa molt entendre el llarg plaç, on costa molt a vegades trobar la motivació, perquè és cert que la informació que teníem a la nostra edat, doncs era molt més limitada. Ara tenen un accés a molta informació i això també per amb ells és una davallada. Jo crec que evidentment hem de prioritzar recursos, com deia bé la Laura, arribar al 6% d'aquesta inversió, però jo crec que aquí també hem de fer una lectura de dir de si el que estem fent a les aules, si el que estem fent les famílies és el que els nostres joves necessiten en aquesta era, doncs, tan digital, on podem veure gent que potser guanya diners amb aquesta visió. I aquí ara llançaré una...
Fem-ho breu, sisplau,
sí,
Xavi.
Llançaré una breu ajuda a tots els influencers, streamers. no ha de ser una professió fàcil, perquè estan sempre subjectes a la crítica, a buscar aquesta... Vull dir que sí que animaries que tothom que vulgui fer això doncs, estudies comunicació, estudies eines de màrqueting, al final de fer una professió ha de sortir molts continguts i lligat amb el que deia abans el David, de que ara hem d'entendre que la formació d'una persona ha de ser al llarg de la vida, perquè és molt canviant. Venim d'una... Tu acabaves una carrera i possiblement trobaves feina o no, però era molt més fàcil. Era molt més fàcil. En el món competitiu que estem ara és més complicat.
Jo dos cosetes amb aquest debat, i per això també parlem a la política municipal, que podem fer. Jo vull recordar que vam aprovar una moció fa poc del Consell Municipal de l'AFP, que va més enllà del nom i del concepte del Consell Municipal de l'AFP. Al final és el que volem, juntament amb totes les entitats i amb el teixit empresarial, que és el que requereix aquesta ciutat de Lleida en un futur proper. El poder marcar amb els empresaris que diem ara quin model de quins perfils professionals necessitarà la ciutat de Lleida en un futur. I hem de ser capaços entre tots de el que tinguem a Lleida pugueu fer i si no fer pressió, pushing o el que sigui a on faci falta per canviar aquest model perquè des de Lleida puguem tenir el model que requerim. I una cosa que apuntava el senyor Estrada que és el més important i crec que no li donem aquest valor, no només tenim un problema a l'escola sinó els pares també ens ho hem de plantejar perquè sempre hem dit que l'educació moltes vegades és a l'escola però a casa és fonamental i com deien també apuntàvem al final estem parlant del futur de la societat.
Bé, fent èmfasi en això últim que comentàveu, tant de bo poguéssim saber els perfils de futur de les noves dels nous treballs, no? Perquè fa 20 anys o 30 anys enrere difícilment ens podríem haver plantejat que és un youtuber. Sí, llavors sí. Això passa per en altres coses, pensar en noves professions, però també pensar en altres aprenentatges, és a dir, ens capfiquem amb que els nens i les nenes han d'aprendre a llegir als 7 anys i cadascú té un procés que no té per què ser els 7 anys per aprendre a llegir i a escriure i si no els etiquetem ràpidament amb trastorns d'aprenentatge i de més. Llavors, jo crec que cal una reflexió bastant més profunda que Laura.
Sí, a veure, és veritat, el món canviant, els canvis tecnològics, etc. Però jo crec que aquí estem parlant d'educació obligatòria, de coneixements de lectura, matemàtiques, de ciència molt bàsic, de aquesta primera etapa. Educació, aquesta primera etapa que després...
La base.
És la base, vull dir que després ja poden canviar les coses. Precisament en un món canviant lo important és tindre una bona base. No que t'ensenyin l'última novetat i que no sabràs on col·locar-la, sinó tindre una bona base. Llavors aquí jo crec que és veritat que els estudiants s'han d'esforçar, però tampoc jo tampoc diré que nosaltres teníem claríssim que ens havíem d'esforçar, perquè jo quan estudiava doncs, també hi havia qui s'intentava escaquejar, qui feia pila i qui feia la llei del mínim esforç.
Perquè m'has mirat ara de la pila?
Que tendim a pensar que els nens d'ara, o sembla que vulguem dir que els nens d'ara no s'esforcen i nosaltres ens esforcem moltíssim. Bueno, jo crec que abans i ara hi ha gent que s'esforça i gent que no, famílies que ajuden més i famílies que ajuden menys, però el que sí que hem de demanar és que el sistema educatiu públic, que per això tenim aquest model, dediqui els recursos, tingui bones condicions al professorat, tingui plans docents ben fets, amb temps, que els professors no estiguin a l'última hora a veure qui me toca fer aquest any, sinó que s'ho puguin preparar bé i, per tant, tothom té la seva responsabilitat, estudiants i famílies, però la
doncs
Generalitat
mira,
en aquest cas...
Una mica la línia de la Laura, no? Si és veritat que s'han de destinar els recursos i sobretot... Jo sí que sóc de la que, a part d'això, la cultura de l'esforç, a mi me la van involucrar a casa, no ho sé, no? Igual és més cosa de les famílies, evidentment, però estem parlant de matèries, que és el que s'ha de fer a l'escola. O sigui, no estem parlant de cultura de l'esforç, això ho fan a casa, sí... Estem fallant com a societat? Potser sí, però el problema el tenim ara mateix a les escoles. O sigui, a quart no tenen un nivell deplorable. Llavors, això és el que s'ha d'arreglar. El que més és com a societat. Evidentment, jo m'he educat a 3 fills i penso que els he dit que sense esforç no se fa res. Vull dir que jo pues, tenia totes les eines possibles, però tenia que treballar gratuïtament a l'estiu per poder després sortir més preparada. Perquè la cultura general l'han de tenir, si no estem fallant com a societat i a sol.
Bueno, ens plantarem a les dues. No us he preguntat tema de pressupostos perquè em sembla que, a part del Partit Popular, que sí que ha fet reunió, però ahir, em sembla, Anna, vau fer reunió ahir?
Sí, ahir vam tindre la reunió, la regidora.
La resta, o la teniu avui o els propers dies. Per tant, estem igual que la setmana passada, pràcticament.
Ah, no sé, que tingui alguna novetat, l'Anna, el fruit de la reunió que van tindre.
No, la reunió, doncs, puc dir que va ser molt cordial. Nosaltres simplement li vam fer partícip de que érem del criteri de posposar fins a gener l'aprovació dels pressupostos perquè la trobàvem que era molt apretat per poder decidir un tema tan vital per l'Ajuntament com és el pressupost, que al fi i al cap és un tema de ciutat de gran transcendència, i sí que li vam manifestar el que nosaltres consideràvem que s'havia de passar per escrit, però que així ho farem, que eren els punts que més importants en els quals volíem que constessin els pressupostos.
Doncs dimarts vinent a veure si tenim novetats, que crec que haureu passat tots ja. Xavi Blanco, Anna Florista, Xavi Estrada, David Melé, Glòria Rico i Laura Vergés, com sempre un plaer, gràcies per estar amb nosaltres i que tingueu bons dies festius.
Igualment, gràcies a vosaltres. Bon.
Soc el Ricard Álvarez. Ens plantem a les dues de la tarda. Demà sí que és festa, demà és festa. Festa, festa, per tant, no tindràs programació local des de Lleida, però dijous sí, a les 12:20, espero, amb tota l'actualitat de les comarques de Lleida. Fins llavors, que acabis de passar un bon dimarts. La Pilar García Muñiz t'informa de tot plegat.